El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No, i 18 minuts. Comença aquí la tertúlia de la ràdio municipal al Gai del Monestir en companyia del Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Del Roger i Pedro, molt bon dia.
Molt bon dia.
Esperem la resta de companys, el Nomenec i el Jaume, aviam si s'atancen fins a l'estudi Ramon Bernins de Quad.cat. Amb aquest dia plujós que ens acompanya avui, l'han encertada, perquè ahir ja deien, em sembla que era el Tomàs Molina, que a partir de dijous fins a diumenge no es comprometia a fer una predicció, vull dir que allò que diuen inestabilitat, i ho deixem aquí, i així ja l'encertem segur.
Sí, sí.
És la primavera, cosa que està molt bé,
sí.
Perquè l'any passat no vam tenir... Vam passar el meu micròfon, em sembla que... Ara ja està... vam passar directament a l'estiu i és el que dèiem, que no hem de renunciar a la tardor i a la primavera, perquè jo crec que això ja és imparable, amb el canvi climàtic.
Sí, però jo trobo que és un temps molt, molt bonic. La setmana passada vaig sortir cap a veure muntanyes i camps sembrats. Els pagesos estan molt contents, cap a la zona de Lleida i Tarragona. I la veritat és que és preciós. Veus les rovelles vermelles, aquells camps de blat i d'ordi, civada, i tot florit. És un goig. A mi se m'obre el cor i tot, perquè és tan maco.
I aquí Sant Cugat tot verd.
I aquí Sant Cugat també ho tenim preciós. És que... Bé, jo sempre me'n recordo de tirar més endarrere, quan Sant Cugat encara no havien fet ni la Rambla del Celler, ni teníem aquests parcs que ara tenim. Era un poble que estava bé, perquè ja tenia els seus avantatges, la gent ens trobava més, ens veia més. Ara sempre sents aquella frase de ostres, la gent del poble, cap on cau, no en trobes gaires. Però, en canvi, la diferència no.
I som perquè queden amagats, eh?
Sí,
perquè...
però, en canvi, tenim això, tenim uns camps, tenim uns parcs, tenim unes zones verdes que són una delícia, eh? Jo, vaja, quan havia viatjat de jove cap a... Ai, quin rotllo, eh? Quan havia viatjat de més jove cap a Europa i veies cap a Holanda, Suïssa... i veies aquells camps, digues, ostres, que bé, no? I que bonic que ho tenen, i que, clar, el clima, no?, de fet.
Uh-huh.
Però aquí a Sant Cugat jo crec que déu-n'hi-do, aquests darrers 15-20 anys hem guanyat molt amb espais verds, en llocs per passejar, per seure, per estar tranquil. Jo crec que tenim una joia.
Ja m'ha plau, bon dia, que s'incorpora ara.
Bon dia, bon dia.
Sí, realment és així, eh? Realment és... tenim uns camps, tot el parc de la Pollancreda, que per la vell de la Rambla del Celler i de Puig i Cadafalch, tota aquella zona. Però sí, perquè clar, el clima marca molt, perquè fixa't que com que al centre i al nord d'Europa la gent trepitja la gespa tranquil·lament, perquè la gespa doncs surt, brolla ràpidament, vull dir que no plou cada dia gairebé. En canvi aquí, clar, la gent trepitja la gespa, però clar, la gespa quan la trepitges aquí, clar, no és la mateixa que la d'allà, i per tant es nota molt més, però tot i així tenim un bon pulmó i espais. La veritat és que la gent de Barcelona que ve a viure aquí o que ve de visita queda lluarrada. Clar, venen del ciment, no?, i aquí hi ha molt espai obert. Però pel que fa al clima, van avisar que aquest any que hem deixat enrere i el que serà l'hivern que vindrà seran benignes, molt benignes, perquè l'hivern que hem tingut ha estat molt benigne, la temperatura de dies de fred, contadíssims. I no sé si aquesta primavera serà boja o no, però bé, que plogui al maig tampoc és tan estrany, no?
No,
el maig ha de dir un raig.
L'abril també ens ha deixat força pluges, vull dir que està dins de la normalitat, no?
I no fa fred, tampoc.
No.
Això,
són temperatures suaus. Són converses que diuen als meus pares d'ascensor que sempre cauen, al començament de la tertúlia, molts dies així, però...
Però molta gent dels que diuen els santcugatencs en dieu nouvinguts de fa molts anys, venien a Sant Cugat precisament pel passatge, pel verd i pels espais.
Estigüejar. Venien?
No, 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 no.
Antigament.
Després, ja, no, després cap a... Ara fa 30 o 40 anys, no.
Sí, però és un lligam, això que diu el Víctor, de gent de Barcelona que estiguejava o tenia la torre des de Valldoreix fins a la Floresta.
Amb l'avantatge del tren que es va posar tan continu, tant equiparen, esclar, el de Sabadell, el de Terrassa, Universitat, té l'avantatge aquesta que la central de Sant Cugat passa cada 3 minuts i abans el de Sabadell i Terrassa paren cada 12, no? Però a més d'això el paisatge, molta gent de Barcelona venia perquè anava a dir això a l'alcalde Recudeia que tenim, em sembla que deia, 2 arbres i mig per cada habitant, no? I això és clar.
En sol urbà, eh? No, perquè hi ha molta gent, perquè teniu una part de
Collserola. No.
En sol urbà, en sol urbà.
Doncs esclar, la gent, i els preus inclús era més assequible que Barcelona, doncs va venir a Barcelona a viure aquí per tot aquest espai, tot aquest...
I pels nens, també.
Tot aquest ambient, sí,
pels nens. Sí. Precisament, sobre el tema de les vies, ara m'ha vingut al cap un tema. L'altre dia veia una entrevista que li feien al Carlos Cuevas, a l'actor, que havia sortit a Vent del Pla, i a Merlí, el nen, el que feia de fill de la Emma Vilarsau. És de Montcada i Reixac. Allà viuen una situació, també és una ciutat ultra connectada per trens, i que pateixen el pas dels trens elevats, diguéssim, diguéssim que seria, doncs, a nivell de carrer, no?
Passos de nivell.
Sí, vull dir que tenen la línia de Vic, tenen la línia de Manresa,
de Lleida,
que creuen, que divideixen en tres la ciutat. Aquí tenim un vial, diguéssim, que és el... Després hi ha les branques de Sabadell i Terrassa, que és un pas on es divideixen, però amb un cada ciutat que tenen, doncs, aquesta fesomia a la ciutat que intervé moltíssim el tren. I jo me'n recordo, jo crec que la Mercè Conés encara era tinent d'alcalde de territori, una de les demandes, que jo no sé això si ja ho hem oblidat, que era el soterrament de les vies de Sant Cugat, perquè és veritat que també ho tenim molt, molt integrat, però hi ha una divisió també molt, molt natural que estableix la via, el pas pel centre, i me'n recordava, veiem, doncs, aquesta entrevista que li feien al Carlos Cuevas, que feien, doncs, aquesta campanya a favor del soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Ostres, Sant Cugat també en algun moment també s'havia plantejat.
S'havia assegurat, No plantejat, no, que es faria segur, Quan es va fer el soterrament de Rubí, aquí van dir, bé, Rubí sí, i Sant Cugat no, per què? Vull dir, no s'havia plantejat, s'havia assegurat,
Doncs, i em va venir, és veritat, i em va venir a la memòria, doncs, a aquest aspecte, però jo no sé si ja ho tenim tan normalitzat, el pas del tren. No sé, hauríem de preguntar als veïns, de la via, que potser ens explicaré una altra història. Però no sé si també canviaré radicalment el que seria Sant Cugat, amb una via, almenys en un tram soterrat.
Sí, però el que parlaves tu de Montcada i Reixac és molt, molt greu.
Sí, sí.
En ple segle XXI no crec que cap país d'Europa tingui passos a nivell. Aquí no tenim de passos a nivell, molt és el tren,
no.
Perquè es veu i fa, en algun lloc fa soroll. Però passos a nivell és una cosa... noucentista, és increïble, i es moren gent. Aquest dia es va sortir l'alcalde que deia, ja en porten 6 aquest any de morts, tu. Una cosa això, terrible. Això la Renfe és que no té vergonya. No soterrar els passos no és un luxe ni una comoditat, no, és una necessitat.
Que ho ha fet, en ciutats com Terrassa, Sabadell també van ser soterrades fa 25 anys.
A nivell, a la gent passa... perquè cada 10 minuts hi ha una baixada de barrera, doncs van passar, la gent van passant, no hi ha ningú que deixi de passar.
Sí, jo vaig passar-hi fa un parell de setmanes, justament per aquesta línia, per anar cap a Barcelona, i la part bona, diguéssim, és que estan molt ben comunicats, la gent d'allà, més que nosaltres.
Sí, és un tot, vull dir, quart d'hora,
per anar cap a l'interior, i cap a Barcelona, no cal dir-ho. Nosaltres no ens podem queixar amb els catalans,
No.
Cap al Vallès, per exemple, estan comunicats, Sabadell, Terrassa, Manresa, Lleida i fins i tot cap a baix, a Tarragona.
Home, anar a Lleida per aquella línia és una aventura,
també.
És a Tàrrega, oi? És el...
Sí. Però això, però el que deia el Jaume, també, és que realment és una vergonya passar per allà, veure els edificis que estan a tocar de la via.
Sí.
És que aquella gent, a l'hora de menjar o a l'hora de dormir és que han de sentir els trens, perquè els trens funcionen fins molt tard i comencen a funcionar molt d'hora, i per tant viure allà, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I a part d'això, i sobretot el que també deia el Jaume, això un perill pel tema dels passos a nivell que no deixen de deixar víctimes aquí, i a la costa no, ja no en parlem, perquè allò és un desastre.
De tota manera, jo també estic totalment a favor que se suprimeixin tots els passos a nivell, però també cal tenir en compte la inconsciència de la gent, perquè, esclar, si passes quan no has de passar, és evident que corres perill. Vull dir que s'ajunten les dues coses. Clar, per evitar que hi hagi gent inconscient que faci això, és millor que no hi hagi pas a nivell, això per descomptat, perquè si n'ets conscient, doncs evidentment en vermell no passes.
És que es veu que a Montcada Reixac, Víctor, gent gran, nanos que van a escola, si haguessin de respectar pas a nivell, cada 10 minuts baixen els passos a nivell.
Sí, però si no el respecten, s'hi juguen la vida.
Bueno, però és que s'hi juguen el temps, també.
Oh, sí, però la vida és més important que el temps.
Els que viuen allà diuen que no tenen remei.
És que el problema és que es normalitza aquesta situació. Jo, que tinc amics, per exemple, a Castellbell i al Vilar, que també tenen la línia de Renfe, a més la línia de ferrocarrils per l'altre cantó del poble. Tenen... Jo crec, pel que jo he observat des de fa molts anys... d'alguna manera li perden la por, doncs, a aquesta infraestructura i passen per alguns...
Sí, ho banalitzen.
Ho banalitzen, clar, i hi ha molts accidents entre Castellbell, Sant Vicenç de Castellet, Manresa, que són estacions, doncs, per fer-nos una idea, no?, d'aquelles antigues, molt antigues, que passen per allà els cotxes i creua la gent. És això, es banalitza una mica la por, perquè ho tenen allà de sempre...
Sí,
ja,
perquè
ja arrisquen potser un pèl,
Sí, és lògic, perquè ja s'entén això, perquè penses, ostres, si jo ja sé l'hora que passa el tren, no? I sé que com que entro treballat a l'hora i no sé què, he de sortir abans perquè no m'agafi la tanca que baixarà i no podré passar i m'hauré d'esperar, no sé, els que sigui. Bé, però si arribes tard, pel que sigui, i dius, no, doncs com que arribo tard, jo tinc pressa, doncs jo he de passar, vingui el tren o no vingui, jo he de passar. Val, fantàstic, tu mateix. Dius, el que has de fer és, si està vermell, no, i t'has d'esperar, i perquè has arribat tard, perquè t'hi jugues la teva vida, és que és molt important.
Mira, però... l'estrès de la feina encara ho podríem potser entendre, que la gent tingués pressa per arribar a la feina, però a les línies de platja, per exemple... Això, jo crec que molta pressa per arribar a la platja la gent no hauria de tenir, vull dir que hauríem encara d'extremar més les precaucions.
Però no té res a veure amb el que diu això,
No té res a veure, platja, per això ho dic, però jo veig moltes platja, actituds.
No, perquè el lloc sí, de platja hi ha túnels, sí. Hi ha passos, Aquí no n'hi ha cap,
Sí.
Allà o t'esperes o fas tal. Jo parlava amb una persona gran de Montcada i Reixac i deia, escolta, si tu visquessis allà, i tu, faria el mateix. És que és un costum del poble i una necessitat. És l'únic cas, L'únic cas. A la platja hi ha túnels. Allò que va passar a Castelldefels, van morir 14, tot era gent que va passar per dalt, però podien passar per baix.
Sí, per això, clar.
Podien passar per baix. Aquí no. Aquí o passes per dalt o t'esperes.
Sí.
Molt més greu. Això és una cosa noucentista, que no hi ha lloc que passi.
No, és anacrònic, això.
Anacrònic, completament.
És un tema d'inversió i de diners. Jo ara estava pensant amb l'únic que teníem aquí a Sant Cugat, fa molts anys, recordeu, quan per anar cap a Vall d'Oreix, a l'estació de Sant Cugat passaves per dalt i ve aquell pas a nivell que es va suprimir. Bé, anava molt bé perquè hi enganxaves i de seguida vinga, ja eres a Vall d'Oreig i tal. Però sabeu el bé que ha anat allò? A Sant Cugat ara no tenim cap més pas a nivell.
Clar,
no,
clar.
Cap, ni un,
Clar,
ni un.
No,
vol dir que hi ha solucions. Hi ha solucions. Hi ha túnels, hi ha plaços subterranis, etc. És qüestió de diners, d'inversió i de voler-ho fer.
S'ha de ser conscient també d'aquestes coses. Jo recordo, mira, als Estats Units, era a Califòrnia, jo estava allà i anava cada dia a un institut. I era... O sigui, clar, agafàvem un autobús que em portava a Costa Mesa i crec que agafava a les 8 i escaig del matí. I, és clar, resulta que allà, com que en aquella zona el vianant gairebé no compta per res, perquè tothom va en cotxe, tothom va en cotxe, és a dir, quan algú camina és que ha tingut una avaria al cotxe, li ha passat alguna cosa, sí, i normalment t'aturen i et diuen que té algun problema, que vol que l'ajudi. Sí, perquè... O la policia t'atura perquè pensa que t'ha passat alguna cosa. No és normal allà que vagis a peu. Val. Doncs els semàfors d'aquella carretera on passava l'autobús triguen molt a canviar pels vianants. Tot és cotxe, 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 i t'has d'esperar moltíssim. Fins al punt que la gent gran no té temps de passar tota la via, ja, sinó que s'ha d'esperar la meitat. Val. Jo, com que veia l'autobús que arribava, jo pensava, jo salto, corro en vermell, si no se m'escaparà l'autobús, no? I passava, quan no venia ningú, cap cotxe, doncs passava en vermell. I, clar, cada dia era la mateixa hora, i el conductor, no sé si la segona o la tercera vegada, va dir, diu, no ho faci això, diu, no s'amoïni, diu, jo ja l'he vist, jo ja l'espero, jo ja l'he vist, vostè està esperant el semàfor, jo ja l'espero, l'autobús no sortirà fins que vostè hagi travessat la carretera.
Ah, molt bé.
I jo vaig dir, ostres, barret, tu, fantàstic. Mm-hmm. Això és, vull dir, em semblava una actitud molt cívica per part del conductor, de dir, no, jo ja veig que vostè, ja sé que vostè pujarà a l'autocar, ja sé que s'ha d'esperar, no, però no travessi en vermell. I em va agradar molt.
És un cas de civisme, però...
Sí, molt gran, no sé.
Insòlid, sí, eh?
Bé, potser sí, és una norma de la companyia, clar. Suposo que era una norma que li deien a ell, no a ells, només a aquest conductor, sinó en general als conductors. Quan ve el client que ha de pujar, respecte i espereu que pugi, però no feu que s'hi jugui la vida. Però, clar, si a mi m'agafava un cotxe quan jo feia això perquè jo tenia pressa de pujar a l'autobús, és culpa de l'autobús o és culpa del Víctor? Doncs el Víctor... que va passar en vermell.
I tant.
Per ser de Montcada, l'entrevista aquesta era del diari Ara, el Carlos Cuevas, i hi ha un moment que diu que hi ha més gent que creua per sobre de la via que pel pas subterrani que està a 200 metres.
A on, això?
A Montcada, en un dels trams en què hi ha pas subterrani.
Ah, però en algun dels trams del fent,
sí, no? Sí, no és tot, Vull dir, ja. Però, per exemple, diu que una de les... això que dèiem, que estava tan banalitzat o normalitzat a aquest tema, que és que la gent creua per on no toca. En tot cas... no sé, ja et dic que m'ha vingut allò de Sant Cugat, no sé si aquest tema algú al pla algun dia ho recuperarà o no, però...
Home, és veritat que, clar, els trens pel mig d'una zona, d'una població, clar, trenquen, divideixen la ciutat inevitablement, i o allà on siguin, encara que no sigui al mig, doncs, clar, perquè les vies són perilloses, s'ha de tancar, no es pot passar, i aleshores has de crear passos per... Clar, és... per exemple, un problema que tenen els pobles de la costa, aquí, que és caríssim, ja n'havien parlat ells, de soterrar-ho, és caríssim soterrar tots els trens de la costa, del Maresme i tot allò. Quina és la part bona? Que si vas en el tren, és preciós poder veure el mar, en lloc d'anar tota l'estona per un túnel que no veus absolutament res. Clar, és molt gratificant, no vas veient el mar i tal. Però és veritat que totes aquelles poblacions... no les divideix, en el sentit que passa pel mig de la població, però sí que és una frontera al mar, perquè per anar al mar no pots accedir ni natural, sinó oixant o caminant, sinó que has de passar per un pas subterrani, etcètera, etcètera. Clar, però quan es va fer això, tot això eren camps. Clar, passava el tren i no hi havia problema, però hem crescut.
I en el tema de la costa, el mar no tenia cap interès.
No.
Per això vam passar-ho allà, perquè el mar...
Barcelona mateix vivia d'esquena.
Vivia d'esquena, i a la costa també. En l'època Maragall...
Ah, clar, tu ets de Vilassar de Mar.
Sí, sí, clar. Vaig marxar, quan tenia 6 anys.
Ah, però ets fill d'allà, sí.
Sí, vaig néixer allà, sí, sí. I a l'època Maragall hi havia un arquitecte molt important, un enginyer de Ponts i Camins, que vaig comentar amb ell, parlava que hi havia un pla per treure tots els trens de la costa. Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
És caríssim, eh?
Sí, sí. Fins a Massanet, no? Més o menys, sí, per la costa.
Ell tenia un projecte, havia presentat, i era la col·laboració del govern, de la Generalitat, i llavors cada ajuntament també col·laborava, a l'època de la, diguem, econòmicament eufòric, no? I aquest home ho havia plantejat molt bé, perquè deia això, que és absurd, en el lloc del món, ja que hi hagi trens que passin constantment a la platja, que és una zona enormement turística, i que, esclar, jo quan vaig néixer a Vilassar, esclar, no hi havia turisme, i no hi havia ni flors, no? El meu pare tenia una finca que anava fins a la platja i eren patates i pèsols. No. El mar realment no tenia cap importància. Però ara s'hauria de fer alguna cosa.
Havíem parlat fins i tot, però clar, això imagina't. A més, seria una baluverna allà al mig, que és fer-ho al tren elevat. Clar, però
això al Japó ho fan.
Sí, clar, sí, tindries un tren, però per allà dalt, però allà al mig, davant del mar i tot, també.
Com seria una,
sí, un pagot, no? Seria una mica pagot. Sí. És a dir, que clar, la solució és soterrar-ho, però qui ho ha de soterrar? Renfe. No? És el tren, és de Renfe.
Adif, sí.
I encara que vull dir, els ajuntaments col·laborar amb una obra tan faraònica com aquesta, que és caríssim, no poden, per tant... És Renfe qui ho hauria de fer i no crec que pugui que ho faci. No ho farà, no. De moment.
En tot cas, aviam com van, què els hi passa als veïns de Montcada i Reixac. Tenen aquesta proposta que han presentat amb 166 motius per soterrar les vies de
Montcada.
Raons per soterrar la via de Montcada, i són unes quantes i segurament
però
ben argumentades.
Si no estigués a Montcada i Reixac, o sigui, no estigués a Catalunya, la Renfe a qualsevol altra regió...
Això ho hauríem de verificar, perquè a Madrid, a l'Esterràdia de Madrid no està soterrat la Renfe, vull dir, això... Sí. No, vull dir que Pozuelo o altres pobles del sud de Madrid...
Però tenen tants passos a nivell com aquí?
No ho sé, és que ara, jo sé que no està tot soterrat, vull dir, però no sé el tema si hi ha passos elevats o per creuar les vies.
Segur que han fet una solució més operativa per la gent, si no, no ho haurem fet, Aquí és diferent.
Doncs estarem, com dèiem, atents una mica també al que els hi passa als veïns. Ahir vam tenir una visita a la tertúlia, que va ser el regidor de Medi Ambient i Polítiques Ambientals i comissionat de participació, el Joan Puigdomènec, perquè la setmana anterior ens escoltaven veïns de les Planes, es van indignar una mica amb la tertúlia, ens van entendre malament, sobre els processos participatius, i en concret va haver un moment que va haver-hi al·lusions als consells de barri, en què alguns tertulians van dir que en alguna època havien situat aquests consells de barris bàsicament instrumentalitzats pels polítics, vull dir que es convertien en petits plens en comptes de complir el tema del precepte, no, d'un consell de barri que és veïnal, amb les entitats, etc. Això ja va quedar una mica clarit que no era aquesta la intenció de tertúlia. En aquest cas, doncs, treure-li pes o rellevància. De fet, vull dir, es decideixen coses importants. Ahir a la Floresta doncs ha sortit aquesta idea de fer el casal de joves en aquell districte, vull dir que tenen la seva funció, i aquí, insisteixo, no es critica això, però sí que va aprofitar també la vinentesa perquè a la tertúlia anterior també vam parlar del procés participatiu, d'aquests pressupostos participatius que tindrem aquí a Sant Cugat, que fins al 15 de maig la gent pot fer arribar les seves propostes a l'Ajuntament a través de l'OAC, a través dels punts al carrer que s'instal·len al cap de setmana, i que la gent també s'hi pot atensar, i digitalment també accedint amb tudecidim.sancugat.cat, que és la manera també de fer arribar aquestes propostes. Ens va dir, més o menys, que ja n'hi havia 200. Vull dir que déu-n'hi-do, perquè també el que hem anat comentant en diferents tertúlies és que això serà una mica una prova de foc, perquè és... segurament és un procés nou innovador aquí a la ciutat, i estem una mica a l'espera, i l'Ajuntament també, de veure com respon la gent. Són tres fases: la primera és fer la proposta, després treballar-la, vull dir, aquí intervenen els tècnics de l'Ajuntament, els assessors, per veure si són viables, per descartar-ne, per juntar propostes o millorar-les, i després hi haurà aquestes votacions a partir de l'octubre, que encara no se sap ben bé el mecanisme, però bàsicament doncs segurament doncs serà, m'avanço jo, però pel que vaig entendre del que ens va explicar el regidor, seria una votació també doncs física o en digital, però vaja, que això encara ho han de decidir. Jo el que us pregunto és, tenint en compte aquestes 200 propostes que encara no sabem de què van, si vosaltres us vinguessin a preguntar quina proposta, perquè parlem de propostes per millorar la ciutat, no per proposar festivals, ni que també poden formar part d'un paquet de millora, de turisme, per exemple, a la ciutat, però vosaltres, des de la vostra òptica santcugatenca, si jo us preguntés ara, heu d'escriure aquí una proposta en dues línies de la ciutat, què escriuríeu, Rogeli?
Jo, si em permets, sí. Me'n vaig una mica al principi del que deies, el tema dels districtes el conec una mica. Per aquells moments, per la meva feina, anava als districtes.
Compte que ens escolten els veïns dels districtes sí. I dels barris, eh?
Cap problema, cap problema, amb alguns els coneixem. Doncs recordo, ara hauria de fer... recordo ja en temps de l'alcalde Aymerich, les dialèctiques que hi havia en els consells de barri. Era, llavors es deien així, eh? Els consells de barri. Allí els veïns, com a mínim, podien dir la seva. I realment...
I ho poden fer ara, eh?
Sí, i tant. I deien la seva, i realment, en el cas de les Planes, la Floresta i el Mirassol, us he de dir que Déu-n'hi-do el que s'aconseguia, eh? Déu-n'hi-do.
Perdona, tots els carrers estan asfaltats ja?
No, encara hi ha algun carrer que...
Sí,
a les planes
estan molt avançats, recordem el sí. Pla de barris, o sigui, sí. No té, si nosaltres sí, que sí. Aquí a la ràdio que hem pujat per hem viscut una mica al barri a nivell informatiu, és un canvi radical.
Sí, vull
dir, però encara n'hi ha, pregunto.
Hi ha molt poquet,
eh? Perquè hi havia tot un pla per...
Però els del sector, diguéssim, que forma part d'urbanització de les... del pla de barris, diguéssim, això està avançat i ja et dic, és un canvi radical. Sí que hi ha, per exemple, carrers, i jo crec que encara no estan asfaltats, entre Mirassol i Valldoreix, hi ha alguns carrers encara, diria, que no estan pavimentats. Si no, recordo malament.
I la Floresta?
I a la Floresta, jo parlo ja de memòria, però ja et dic que en el cas concret de les Planes...
Jo fa molts anys que no hi ha.
Jo em sembla que no n'hi hauria d'haver cap, perquè estic llegint ara i s'està parlant constantment de la Smart City.
El nostre tècnic...
Smart City no pot tenir carrer sense asfaltar.
El nostre tècnic sí que viu a la Floresta,
sí.
L'Albert.
El seu carrer està asfaltat, però...
No, el seu carrer sí, no, dic la Floresta. Tots els carrers estan asfaltats a la Floresta?
Sí,
home, esclar.
Més o menys, sí.
No, jo deia això, que realment s'ha fet molta feina i la raó en part està per això, perquè hi ha hagut associacions de veïns i que han estat molt forts, han treballat molt bé, han sigut gent molt reivindicativa, que han exigit que es fes aquesta feina, i ja no solament això, sinó també a nivell d'equipaments, Déu-n'hi-do, que es pot fer i s'ha de fer més, ben segur que sí, i jo no parlo com a polític,
vull
perquè
dir que
no
que
ho soc, però vull dir, hi ha un centre cívic a les Planes que el van canviar i és pràcticament nou, que també es forma part del barri, és també un OAC, i això passa en els tres districtes, per exemple, o sigui que la gent no cal que es desplaci aquí a Sant Cugat per fer tràmits, per exemple, tenen a cada lloc un petit... teatret per fer actuacions, per fer festes, per fer tal, i realment tot això ha estat per què? Doncs perquè els veïns ho han demanat. Jo en algun moment sí que havia vist allò enfrontaments molt durs i molt forts, perquè sí que realment hi havia barrejat allà també el tema polític, clar, pujaven la gent del PSC, els d'Esquerra Republicana, i llavors hi havia una barreja que allò era bastant infumable.
Insistim en això, que les coses també, vull dir que precisament el que tu dius, que tenen una funció i que els consells de barris, ens refereixo, tenen una funció i a més que es pot comprovar i avaluar que s'han tirat coses endavant. I el que volíem remarcar, no el regidor que va venir, vull dir, els veïns, és que no és una eina dels partits polítics, vull dir que la feina que fan els veïns i entitats és bàsicament la que predomina en aquestes reunions. Vull dir que quedi clar, perquè sí que és veritat que fa temps sí que jo inclús recordo, doncs aquí t'ho deies, de vegades alguns combats dialèctics precisament amb component polític pel mig, però insistim que no és la tònica general. Hem dit teatre, paraula teatre,
no, perquè tu has parlat d'uns teatrets, però el que és incomprensible és que una entitat local menor com Valldoreix, 9.000 habitants, no tingui un teatre. És que és una cosa increïble. Sí. Nosaltres que anem fent bolos per Catalunya, vas a ciutat de... Aquest dia vam estar a Ullastrell, 2.000 habitants, té un teatre. esplèndid de 300 butaques, però teatre, teatre.
O Santa Cristina d'Aro.
I tant, bueno, bueno, Santa Cristina perquè és, encara és més important, no? Com a poble i tal. Però Valldoreix, que és una ciutat culta, que hi fan quantitat d'activitats, com és possible que Mirasol tinc un teatre esplèndid, bueno, sí, sí, molt bé, ara estic llegint que fan una obra de teatre estable, sí, i Valldoreix no, diu, bueno, ja tenim la carpa. La carpa és una carpa.
Tenen la nau de cultura.
Sí, bueno, la nau de cultura, perquè és una carpa, tu.
És una solució.
I estan fent-hi pedaços. Bueno, és una solució. Pedaços. Sí, sí. I el regidor de cultura...
Precisament a Valldoreix, amb la seva junta de veïns, el pla d'equipaments d'aquest territori, precisament, que
hi ha un projecte,
hi ha un projecte, sí, sí, però quants anys fa que dura aquest projecte? Sí, sí. No, no, home, però és que hi ha inversions d'altres nivells i, en canvi, per la cultura i el teatre de Valldoreix no n'hi ha mai cap. I és lamentable, és un teatre, és una cosa de 80 o 90 butaques, però a més d'estar per casa, no, jo no entenc. Hi ha aquest programa que fan el Foraster, que té una audiència enorme, i va a pobles de menys de 2.000 habitants. I és tot arreu, quan fan el final d'acte, ho fan al seu teatre. Tots són teatres macos, petits, però molt adequats, teatre amb escenari i amb focus i amb llum. Escolta, jo penso, per què Valldoreix no pot tenir un teatre d'aquest nivell? Quan hi havia la regidora anterior i l'alcaldessa anterior, la Turu, recordo que una obra vam fer a l'època del Joaquim Muntanyola, fa 10 anys, i vam estrenar l'obra, i hi havia l'autor i tal, i ella va pujar a dalt, i l'autor que venia de Barcelona va dir, home, és llàstima aquest teatre, no es preocupi, jo els hi prometo que Valldoreix tindrà un teatre, és una cosa personal, el tindrà.
Però això és abans de la crisi.
Però si no va donar la data, no es va equivocar.
No, això és veritat.
Perquè va dir que promet que hi haurà.
Sí. No, vull dir que, compte, perquè abans de la crisi aquí hi hauria d'haver un hospital de referència entre Rubí i Sant Cugat.
Un altre tema, sí.
Vull dir que el tema infraestructures, això sí que arran d'aquesta època que hem patit...
Ara que parlaves del regidor Puigdomènec, vau abordar el tema del Baobab?
Sí. Vam parlar de, precisament, aprofitant el tema dels horaris, no us escapareu de la proposta, eh?
No.
Jo et puc dir que la proposta que vaig parlar l'any passat d'endreçar i netejar les façanes de Sant Cugat, la setmana passada vaig posar-ho públicament, em vaig trobar una noia al carrer que tenia una parada molt maca allà a Viena i ho vaig escriure.
Ah,
el que passa que, esclar, anàvem a una reunió i vaig dir un veu alta perquè vaig estar omplint una pàgina i no hi cabia perquè el format és petit i has d'argumentar, has d'explicar, ho llegiran i ja no hi ha un batet.
Però realment pla, això... La neteja de façanes a Sant Cugat.
Sí, sí, sí.
Com a
sí.
proposta millorada sí, sí. de la ciutat.
No, però d'una manera molt fàcil. Tres grups de dues persones amb una escala i un pinzell i l'Ajuntament només hauria de pagar la pintura i el jornal d'aquesta gent, que és un jornal normal. Perquè, a més, sempre ho dic, quan veus les façanes pintades, allò que en diuen de pisada de gos, ara venim per aquí, ho veig per carrers més cèntrics, amb bestieses, coses que no tenen cap valor, diguem, de grafiti en absolut, i això empastifen i embruten.
Fet una altra una pintada.
Esclar, això és una pintada, una pintada estúpida. Uh-huh. Però, i llavors la gent diuen que si és una casa particular, doncs ho han de fer-ho ells. No ho fa ningú. Ara si ve un altre i des del moment diu, escolti, li pintarem aquesta la façana. I està d'acord? Si no han de costar-li de diners, això ho farien. Uh-huh. Segur, tots dirien que sí.
És que hi ha gent amb un rotulador a la mà que fa com els gossets i marca territori.
Sí.
I aleshores no fa obres d'art, simplement marca unes parets.
Empastifen, perquè, però empastifen.
És a dir, jo he passat per aquí, no? Sí. Perquè els que ja saben del meu rotllo, de què vaig i tot això, saben que jo he passat per aquí sí. i Déu-n'hi-do. Forma part de tot això. I esclar, no hi ha darrere un artista que troba una paret no. i diu aquí faré una cosa. No, és marcar territori.
Empastifen.
Sí.
Però diuen és que després ho tornen, si ho netegeu, ho tornen a pintar.
Ja, sí.
Bé, no, doncs...
A Nova York, negre,
a l'època sí. d'un anterior alcalde de Nova York va fer una imagina, Nova York, no? I va dir, ho empastifeu, doncs tornem a pintar. I al final s'avorreixen se'n van a un altre poble, segur, segur. I aquí seria una brigada constant.
No, la idea en principi...
I que anés fent
la idea en principi és que fer treballs per la comunitat, si s'agafa la persona en qüestió, les persones que han fet això, ells ho han de netejar.
Sí.
Perquè és més, a vegades és més, més fotut això que haver de pagar la multa, que a vegades la paguen els pares si són molt joves.
No, no, però això no passa així. Vaig parar aquí dins un regidor de Barcelona, deia que això és impossible, que no. Primer que no els agafen
clar,
mai.
Clar,
no saps
clar,
per què no
clar,
els agafen mai.
No, no, clar.
I si els agafen, els fan una denúncia. I no arriba mai a fer aquesta denúncia, perquè a més s'ha de portar al jutjat de Rubí. Rubí és el jutjat més col·lapsat de tota Espanya i estan allà mortes, no, no, no. I això d'obligar-los a fer una feina cívica no es permet, no es permet.
Rogeli, va.
A veure si m'apugueu.
Jo proposo tres espais per Sant Cugat. Un que ja s'està fent, però anem tard, que és el de la Unió Sant Cugatenca, un teatre com Déu mana per la gent del poble.
Això ja està endavant.
Sí, està endavant, però anem molt tard.
Per l'any 21, no? Per l'any 21-22.
Sí, anem tard. Això ja fa molts anys que hauria d'estar fet, i des del moment que va haver el Teatre Auditori, que és per un determinat tipus d'espectacle, per un tipus determinat de teatre, el Teatre Sant Cugatenc s'ha hagut d'esperar i encara s'ha d'esperar, i per tant és una obra urgent, seria, perquè ja és, en el moment en què hi hagi un teatre hi haurà també més companyies de teatre, clar, hi haurà grups de teatre amateur, i els que hi ha no hauran d'anar com van.
Però això no ho pots proposar.
No ho proposo,
perquè
no,
ja està.
Que s'acceleri al màxim.
No, però ja està això.
Una altra cosa que també està en marxa, però que es faci una bona biblioteca. La biblioteca que tenim és ridícula. Així de clar.
Ha quedat petita.
Sí, ha quedat petita. No vol dir que la gent que hi hagi sigui uns grans professionals.
Però està en marxa
la
biblioteca.
La Pepa,
Sí,
és,
sí.
És una gran professional i molt bé. Sí. Però també anem tard.
Però ja està preparada? Ah, sí, està projectada, sí? Per fer-la nova o per ampliar aquesta?
Hi havia el Joan Mí, el dia que vam entrevistar l'alcaldessa, bueno, vam fer unes preguntes a l'alcaldessa, i jo li vaig preguntar sobre això, perquè hi ha un projecte que és de fer-la a la Rambla del Celler.
Però aquest projecte és definitiu?
Perquè on hi ha la biblioteca actual no es pot fer més pisos perquè l'estructura d'aquell no ho permet. No ho permet, o sigui, no està pensada per tenir pisos a sobre.
No, no, perquè...
Exacte. Aleshores, això...
S'ha descobert.
Per tant, s'ha d'anar a fer una, i seria davant a la Rambla del Celler, tocant a més o menys a per César Martinell, aquella zona d'allà. I clar, em va dir que allò primer s'ha d'expropiar els veïns que encara tenen les cases allà, que fa anys que s'han d'expropiar, i no sé, però clar, tampoc va donar cap data.
Aquelles cases al costat de l'hotel?
Sí.
Ah, tot allò.
César Martinell, que és allò que queda aquell nucli al mig de la ciutat.
Que és francament lleig, perquè allò era...
Francament lleig, i tant.
Allò es va fer, clar, quan era camp piqui-pugui.
Algunes són com barraques.
Però sí, era una estructura que era...
Ho han fet els mateixos veïns.
Suposo que una mica així.
Està afectat a tot allò, per això allà ni es pot construir, allò va...
Sí, està afectat, però fins quan?
Clar, però suposo que si tu vius en aquella zona i dius, bé, si m'expropien m'han de donar un pis que estigui bé i tal, un cop te'l donen, o és que no marxen malgrat que els hi donen el pis, o és que encara no els hi donen, clar.
Jo crec que encara no, el projecte encara no està prou madur.
Exacte.
I llavors fa que diguin...
Sí, però fa anys d'això, eh?
Sí.
Saben que estan afectats, els veïns ho saben, i jo conec una família justament d'allà, el Vicenç, i ho diu, estem afectats, i ja no ens deixen, fins i tot, no deixen construir res més, ni deixen tampoc fer quin tipus de millores, perquè saben que un dia va...
Però han millorat aquella zona d'allà, perquè abans era tot terra, i ara ho han posat perquè, com que els cotxes aparcaven, ho han, entre cometes, absolutament urbanitzat, exacte, una passada, una urbanitzat una miqueta, però dius, a vegades quan veus això dius, ui, això pinta malament, perquè si ho han apedaçat vol dir que realment quan tu apedaces un jersei és que penses que t'ha de durar molt més, no? Vull dir que no sé, ai.
I després hi ha dos projectes que estan en marxa, que els vull veure acabats, un que és un espai, uns bucs d'assaig per a gent jove, que això també fa molts anys que ho van demanant, també tenim molts grups de música...
ni us imagineu el número de grups de música que tenim
registrats,
i en canvi no tenen espais per poder ser.
Però i aquest local que van fer,
llavors,
se'n parlava de Can Solà, que està fet, Aquell local què és, allò?
Aquell local ja
està... És una nau. No pots una nau que van fer.
Mort,
tot això
mort.
Que reclames tu era per anar allà. I els nois podien anar a assajar allà.
La gent ha acabat fent la festa fora.
Allò era la sala de concerts.
Fent la festa fora al cap de setmana.
Però l'inversió hi va ser, i el local hi és, va ser-hi.
Suposadament havia de ser la sala de concerts, però... bueno,
sala de concerts, bueno, sala de concerts els caps de setmana, i durant la setmana els grups que n'hi ha molts que s'han jugat podien assajar.
Però és que, Jaume, això era una idea que és que no està escrita ni està verbalitzada,
però si el local hi és, que hi ha?
Sí, el local està cedit, és municipal, i està cedit a la gestió a una altra empresa.
I què hi fan?
Que es diu Sala Teatre, la sala actual.
I què hi fan?
Anteriorment, doncs és una sala de festes.
I es fa? I funciona? Jo no he vist anunciat allò.
El sala teatre,
de,
sí que...
El nom de sala teatre, no he vist mai res, jo.
No sé, això no sé si ha canviat de nom, perquè...
Però el nom de sala teatre és molt... Home, molt de cultura, no?
Jo crec que funciona, em consta que funciona, però no sé en quin nivell i amb quina repercussió, i té algun tipus de programació. No sé si l'Albert potser està més al dia, el nostre tècnic, però més o menys, de fet, conec gent que ha programat alguna cosa allà, però vull dir que allò està cedit, vull dir, no, o sigui, en un primer moment, sense acabar el temps, i vull sentir el Víctor, en un primer moment sí que tenia aquest objectiu, o sí, es va dir així,
no,
però
no...
No,
va dir gens,
Però no funciona.
Exactament el que deia el Rogel.
També és un tema conflictiu, aquest, sí, perquè sí, també el tema del cas del Torreblanca, de la masia Torreblanca, també havia d'acollir els blocs d'assaig.
Sí.
Però el casal de Torreblanca fan coses, no?
Hi ha un últim espai, que és el del PSC, l'antic local del PSC, que el van haver de deixar, i també ja tinc entès que hi ha un projecte per a gent jove.
Víctor, 10 segons. Ho sento.
No, és igual. Una cosa que faríem, jo crec que seria, per exemple, dins dels autobusos, que la gent que va en l'autobús, en lloc d'haver de preguntar al conductor quan hi ha la parada X determinades, que anessin apareguent...
Com el tren, amb avisos acústics i visuals.
Que va sortint i fas les parades que venen, perquè és que si no, no saps, si no ho coneixes, si no saps on són les parades.
Doncs ho deixem aquí, us deixem ara ja amb el Sant Cugat a fons. Tornem dilluns a més tertúlia. Gràcies.
A reveure.
Adéu. El gall del monestir.